TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. TV3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
A veure, a les 10 i 5 minuts d'aquest diumenge, dia 7 de desembre del 2025, això és La Gran Vida. Aquest és el programa que s'emet tots els dissabtes i diumenges, fins a les 12, i ara estem pendent d'aquesta recepta de cuina que mos arriba de Menorca avui, Juanmi, i que...
Des de la cuina de Cristín, al Cor de Mahó, amb el xef Pau Cintes.
I que mos fa un coll de bé preciós, que una bo, panadera sí. De coll de bé. Ja mos ha dit els ingredients i anem a cuinar-la. Pau, ets aquí nosaltres, no? A veure... Pau?
En Pau mos escolta.
Mos ha
caigut. No passa res.
Posa'm una cançó.
Sí, musiqueta i acabem la recepta.
Ah, bueno, t'han anat a tirar la secreta. O posar una cançó, o el que vulguem.
Sí, podem posar música, que en tenim. Podem posar una cançó, va bé.
Sí, però escolta una cosa, amargar cifres no és tan ràpida. Amargar cifres és la nostra tècnica, la fem tornar histèrica. Però no tenim una cançó, ja la tenim, la cançó. Sí, i ja vingui, una cançó. Ah, no, ja... Vinga, ara sí, ja tenim tots nosaltres en Pau Cintes. Vinga, Pau, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Sí. Una bonada. Anem a preparar ja aquesta recepta. Ja hem dit els ingredients abans de les 10.
I fèiem el sofrit.
Exacte, no, encara no havíem començat. Ara començam a fer la recepta, vinga.
Perfecte. Bueno, primer de tot, jo m'agrada fer-ho amb tiar de terra. Vale? És important perquè el tiar de terra el que fa és que primer per rostir m'ho anarà molt bé i després és un uniformador de la temperatura, no? Us mantindràs la temperatura molt uniforme durant aquest guisat i no tindrem trossos que se mos cauran o més o manco, no? Llavors, primer agafarem el coll de bé, el salpebram, sempre, ben salpebrat, és important, totes les carns,
molt
i el ben rostirem fins que estigui ben rostidet, que tinguis color ja daurat, que s'ha caramelitzat tota la part aquesta que havíem comentat abans del greix, no? I després això ho traurem. Ho traurem i aquí dins començarem a fer el sofregit. I posarem, primer podem marcar un poquet els alls i després afegir la ceba. Després, quan ja estigui tot ben sofregit, anar afegint el tomàtic. Vale? Què farem després? Agafarem les patates, els apelarem. No els passarem per aigua, molt important, perquè nosaltres el que volem avui...
És
el midó de la patata, vale? Que mos amollis midó i que farà el que mos guisi, el que mos espessi aquesta panadera, que realment serà sense gluten, perquè també és important tenir en compte, no? Si tenim un celíac a la família, no vol dir de posar farina per espessar, que ja mos ho faci tot el midó de la patata, també
millor,
és important.
Molt millor.
Totalment. Llavors l'anarem rompent, vull dir, anarem fent com una patata cantelluda, vale? Però és important el darrer tros rompre'l, vale? Que mos quedi uns... com si fos uns petits tacos, però que estigui romput. Què farem? Que quan es rompi hi ha molta més superfície que mos donarà, que mos amullarà midó a la nostra panadera, d'acord? I aquí li afegirem en el sofregit aquesta patata cantelluda, d'acord? I la sofregirem també una mica perquè totes aquestes puntes ja vagin amullant aquest midó en el sofregit, d'acord?
Molt bé.
Després, molt simple, tornarem a afegir tots aquests trossos de coll de bé, ho remenarem una mica més. Si volem, aquí li podríem posar una mica de vi blanc o de vi ranci, vale? el que tinguem. A Catalunya sempre molt per aquest tipus de guisats és vi ranci, que jo també m'agrada molt, però amb una miqueta de vi blanc també aniria perfecte. Després, quan s'hagi evaporat l'alcohol, ho cobrirem d'aigua ja és important, durant, ho cuinarem damunt de vers durant una hora, aproximadament.
Molt bé.
I és important anar provant la patata i anar moguent aquesta patata, perquè nosaltres, tot, cada vegada que remenem, al final és com un risotto, no? En el risotto, nosaltres volem que l'arròs amolli el midó. Doncs aquí serà el mateix, però amb la patata. Vull dir que és important que quan anem fent la panadera, anem remenant aquest tirar de terra i al final que mos mollis midó i que mos vagis passant la nostra panadera. I jo crec que per ara que fa fresqueta i sí. que mos ha vingut un hivern bastant abans del que mos esperaven, jo crec que és un plat excepcional i realment representa molt bé la cuina d'hivern menorquina.
Un plat de cuera.
Totalment.
Alguna cosa també és afegir?
No, convidar tothom que cuini que seva, perquè al final jo crec que aquests plats tradicionals i les receptes a vegades frissen molt, no? I quan retam el temps, quan podem retam temps en cuinar i anem a cercar ràpid o podem menjar molta de veres, i llavors la gent que perdi una mica de temps en cuinar i que ses olors i tot, doncs jo crec que això també un s'ànima.
Per acabar, Pau Cintes, te demanaré quin postre aconsegues en aquest plat. Quin postre t'agradaria acompanyar-li en aquest plat?
Jo crec que ara hi treu molt... Bueno, jo te diria un pudín de brusat, perquè jo crec que ara és un molt bon temps. Tenim la mel de Menorca també per acompanyar, que és excepcional, i és brusat ara que les vaques pasturen i mengen verd, el brusat és una passada. I a Menorca també, jo crec que ha d'anar en la línia de tradicionalitat de la panadera de bé. I jo crec que això, per acabar aquesta panadera, un tros de pudín de brusat amb una mica de mel, jo crec que és espectacular.
Espectacular, sense dubte. Pau Cintes, xef del restaurant La Cocina de Cristín, una ferrada molt forta a tots els menorquins i en especial a tu per haver estat en altres avui de matí. Vinga, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, anem a fer una passatgeta per Vinga. Mallorca. Vinga, Juanmi.
Vinga, anem amb en Raül Valls.
En Raül Valls, que avui passatge per...
Per Santa Maria.
Pues Raül Valls, bueno, per Quereta i el celular, vinga.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
En Raül Valls hagués pogut anar perfectament a un celler de vi Exacte. Avui de matí, però no. Això és massa fàcil per ell.
Sí, i doncs s'ha anat a fer llet d'ametla a Santa
què?
Maria.
S'ha anat a fer què?
Llet d'ametla. Que li agrada, eh?
No, m'agrada molt aquesta cara que me mires avui de matí. Tens una cara de diumenge, avui? Una cosa de locos.
Una cosa de locos, la locos. Sí, se podria haver anat a fer vi, no?
Una fira.
Una fira.
Però
m'agrada. Me recorda els pedrins, la
pedrina. Jo me pensava que ja no se feia llet de mal aquí a Mallorca. El que no sàpiga en Raül...
M'ha sorprès. I m'agrada molt aquesta història.
Raül Valls, molt bon dia.
Bon dia, Joan Mi, Miquel Àngel. Idò, avui fem una aturada perquè ja sabeu que ara tot aquest mes de desembre fem aquestes coses que de preparació de Nadal o de llocs on visitar, coses a fer en aquest Nadal, que ja poden dir que ja començam, que aquest de setmana amb aquest pont d'aquests dies ja molta gent ha posat el ballem, ha posat sabre, llum, ja tothom ha fet ses encers de llums, però n'hi ha que s'han de preparar, perquè avui vos parlarem d'una cosa que coneixem molt bé a Santa Maria i en el Pla de Natesa. Després en xerrarem d'això, però avui mos hem aturat fins a la bodega de Sebastià Pastor de Santa Maria. Bona, Sebastià, com anem?
Bona, què tal?
Bueno, Sebastià, no venim a xerrar de vi, que també poden xerrar, però vosaltres en aquest temps de Nadal lo vostre no és el vi. Què és que feis?
Sí, nosaltres com a tradició, bueno, ja som la tercera generació que ho fa, fem llet de metla. És un postre típic que es consumeix per Nadal.
Bueno, una llet d'ametla que se fa a Santa Maria, que fan molts de punts del municipi, i que tothom aquest dia, és a dir, ara, d'aquí una setmana i mitja, tothom ja... Bé, ara d'on va de pelar primer les ametles, no? Com és això?
Exacte. Nosaltres el que fem és tenim un molí de, per fer farina antic, però que està transformat, i el que fa és la gent dur l'ametla, el baló pelat, perdó, I el que fa és dur, i nosaltres el trituram i li posem aigua. I així, quan surt de la màquina, per que surt llet de malda, per ell llet ja. El que aquí encara no acaba la feina, sinó que a casa el que han de fer és bullir i fer com si fos una llet preparada. Un pot de sucre, pell de llimona i canyella.
I canyella, clar. Bueno, i és que aquesta tradició, com vos deia, xerram de Santa Maria del Camí i d'Esplà de Netesa, perquè això, segons conten els historiadors, varen ser frares mínims que estaven aquí instal·lats a Santa Maria, que sabeu que aquests frares devien tenir així per Nadal una mica de gola, no?, de dir, anem a fer qualque cosa dolça, que hi ha Santa Maria i aquells voltants, a part de la vinya, a Malès, no? I agafen aquestes Malès, els apalen, perquè han de ser, no val un qualsevol Malès, ha de ser ja pelada, neta, i tot així amb ordre, no?
Antigament, tenien els seus Malès just a posta perfecta de Malès, perquè hi ha diferents varietats de Malès, i hi havia una varietat més... Cada família tenia el seu arbre preparat i era gelosa, havia de ser aquell... per fer llet de malda.
Potser feia les maldes més dolces.
Exacte, les fa més dolces i també quan lliga més amb l'aigua. A vegades n'hi havia més i ret més i, bé, tot un altre gust més bo.
Clar, i això, home, tu que ets Santa Maria, quin dia s'aprens la llet de malda?
Antigament la tradició era només quasi el dia 25. El dia de Nadal s'aprenia, bueno, el dia anterior també, per Nochebuena, diguéssim. Sí. El que feien era pues, prendre un pot de... Hi havia que sopaven de llet de malda, quasi. Però...
Bueno, he de dir que la llet de malda és bastant contundenta. I m'ho si li ficant sucre ja...
Si no, calòricament és una bomba. Però bueno, aposta avui en dia només se fa com un aperitiuet. No feien l'estacionada que feien antigament. I antigament el prenien o calenta, la majoria de gent ho feia calenta, i amb una coca de patata o d'anís.
És a dir, allò de xocolata amb ensaïmada, o xocolata amb coques de patata, aquí a Santa Maria no hi ha xocolata i això... Bueno, a Santa Maria suposo que molts altres pobles també hi devia ser, el que passa que, clar, ja que teníem xocolata s'ha fet famós, no? Però era el que hi havia, i ni que a casa no hi havia xocolata, però sí que hi havia malda.
Exacte, sí, era... Bueno, això, com has dit, se pensa, se creu que eren els mínims. Uh-huh. I deien que eren vegetarians. I clar, se van fer una alternativa. Però clar, és una alternativa que és un postre, això, quasi. És golós. Això prendre cada dia és una bomba.
Sí, és una bomba total. Bé, de tots els que mos escoltau de Formentera, per exemple, que feis aquest caldo de Nadal, aquesta sopa de Nadal de Formentera, que també hi du una espècie de llet de mel, sucre, bueno, un poquet de tot, eh? Allò és ben potent, aquest postre que hem menjat de Nadal, que per ells no és només es postre, sinó que és un essencial de les festes de Nadal. Mem, la gent que mos està escoltant de qualsevol lloc de Silla, de Mallorca o de les Balears, Santa Maria ja sabe el que han de fer, ja ho deuen tenir preparat, tothom ja deu tenir les meldes, però com ho fa la gent? És a dir, tu les seves meldes i un sac, les meldes, i tu ja ho prepares, o no?
Sí, bueno, han de dur un recipient allà on posar la llet de melda. Ells molt venen, per exemple, amb un quilo de bessó, aproximadament surten uns 8 litros. Uh-huh. Clar, però són 8 litros que després s'han de bullir, en queda menys.
És a dir, d'un quilo de bessó de malda surten 8 litros de llet de malda.
Sí, això prèviament bullida, això. Després s'ha de bullir, minva, uns 6-7 litros aproximadament. Això va a gustos, eh? Això és la nostra recepta, és aquesta. Després cada casa és un món. Hi ha gent que li agrada que sigui més clara, i hi ha gent que li agrada el contrari, que però és que quasi superespesa.
Bueno, escolta, si mateix ret i d'això, vull dir que no hi ha que dir tampoc. No necessitem molt de quilos de malda, tampoc. Vull dir, si qualcú va i compra bessó de malda neta, que ja ha preparat i tot, pot venir i fer la seva llet de malda.
Exacte. Bé, i els darrers anys, com que la gent cada vegada volen tot fet, tenim ja bessó d'aquí de Mallorca preparat i basta que mos recomanin. Mos criden, me pot preparar per i vendre a cercar la llet de malda feta i després l'han de bullir a casa, això sí.
Ja, bueno, ja sí, ja els hi bulliu i tot, ja seria ja... clar, ara que s'ha parlat tant d'això que tothom fa, és cafè, no, jo ho vull en llet de malda, jo en llet de no sé què. Aquí, a Santa Maria, ja fa segles que feien la llet de malda. I abans vos deia, es pla de netesa, per que en el Pla de Netesa, de fet, allà hi fan la fira de la llet de malda, també, eh? Perquè a Santa Maria van emigrar en el Pla de Netesa. Eh? No van anar molt en fora.
No, això diuen, jo no en conec cap, però diuen que hi havia gent que té descendents, que són d'allà, I, bueno...
I van agafar la tradició de Santa Maria, se la van endur cap a l'esplà de Netesa. Va bé, ja. Vam, escolta'm, idò, quin dia és aquest? Ara, en aquest pont, no, però d'aquí no res, ja sa gent, entenc que ja ho té preparat, però vendran a començar a fer aquesta llet de mel·la. Quin dia són els que Santa Maria, tothom, està ja preparant la llet de mel·la? Perquè avui som aquí en Sebastià Pastor, però hi ha molts altres punts del municipi que en fan. Quin dia són més o manco?
Bueno, normalment solen ser uns 4 dies abans de Nadal. Així molt dona temps i la gent no fan aquestes coses i aquesta aglomeració i se va repartint més. Nosaltres començàvem dia 20 fins dia 23 i jo, ben, sempre 20 i 24 sempre hi ha qualcú que darrere hora sempre cor.
Això és molt mallorquí, sempre és darrer moment.
Exacte, però bueno, hi ha marge.
Hi ha marge. I més o manco, és algo que faci només una sèrie de famílies o no? Tothom a Santa Maria majoritàriament compleix la tradició?
Bueno, Santa Maria, bueno, sobretot és la zona de la vila, allà on són nosaltres, és molt arraigat, quasi tots els veïnats tenen sagrat. Com que és una tradició que només se fa un pic a l'any, no és com les panades i això que en tenim tot l'any. En canvi, la llet de mel·la, com que d'aquesta manera no trobam, pues, l'enyoren i fa Nadal.
Fa Nadal, això anava a dir, clar, és una cosa d'aquesta Joan i Miquel Àngel que fa Nadal i bueno, no m'han estat xerrant, no? Ara, enguany, per exemple, que s'han declarat les neules calades, bé d'interès cultural, són aquestes coses que marquen un Nadal diferent que celebram aquí a les Illes Balears i que cada racó de les illes tenen el seu secret i la seva història. Idò, concretament avui, que som aquí a Santa Maria, en aquestes passejades per Mallorca, bé, idò, a Santa Maria, ja ho sabeu, per Nadal no hi ha demaneu xocolata ensaïmada, sinó demaneu llet de mel·la. I jo me demano, hi ha bars que en servesquin o no?
Uf, crec que algú no ho va fer, qualque vegada ho ha fet.
Però és complicat, no?
És complicat, sí, perquè és un producte que no té durada molt llarga. I, clar, és feta, quasi consumida en un parell de dies.
És a dir, quan ho fem aquí, posto ho feis aquests dies previs en el Nadal, no? És a dir, se fa, s'ha de bullir tot això i llavors no se pot conservar molt de dies.
Bueno, això era antigament. Avui en dia se pot conservar, pues, congelant. Hi ha gent que inclús ve i diu, jo aquesta me la consumiré per Nadal. Se la congelen, ells a casa, i se l'esperen fins a Nadal com a gelat.
Ah, està bé això, està bé, veus. Això és tot el sabreró. Tu ven, fas llet de mel·la, la congela... Això... Bé, vos dic una cosa, vos heu fixat mai que els torrons i aquestes coses sempre caduquen per novembre, de l'any següent, és a dir, perquè el desembre en tornis a comprar. I d'això, clar, tu congeles i ja en tornes a tenir. Això està bé.
Sí, no, i... Aprens, dels mateixos clients i consumidors sempre aprens coses. Després hi ha una dona també que m'ha fet molta gràcia. Diu, jo m'agrada perquè me la bulles de matí i queda com una nata damunt i dic, me la poso damunt s'encimada. Diu, passa un gustet.
Dius... Mare meva, damunt s'encimada de bon dematí. Bueno, no, és que aquest dia, escolta-me, no mireu el tema de la bàscula perquè no anirà bé. Si un cas mireu abans i després ja passat Sant Antoni ja aturam.
Sí, no, jo ara, fins a... Bueno, Sant Antoni, no, Sant Sebastià.
Bueno, clar, tu has de celebrar Sant Sebastià, clar.
Posta, sempre, mem, la festa és necessària, posta, que sempre hi ha un motiu per celebrar.
Sempre, no, sempre xerram, Joan i Miquel Àngel, sempre xerram dels andalusos que sempre estan de festa, que sempre tenen un truia o un altre, però el Balear sí. No quedam enrere, vull cert. Dir, no me n'adonaran compte i juntam una festa amb l'altra. Ara Nadal, després Sant Antoni, llavors Sant Sebastià, llavors ve el Carnaval, llavors ve la diada de les Illes, bueno, no, si és que festes no mos en falten. Bé, i d'això, Sebastià, rem a recordar-ho, dia, has dit 20, començau fins i 24.
Sí. 3. Dia 23 i 24 per més propers.
Bé, no, dia 23. Dia 24, si qualcú li ha fuit el cuní, idò que vengui. Però, vaja, del 20 en el 23 d'aquest mes de desembre, podeu fer la vostra llet de mel·la, aquesta tradició centenària d'aquí del municipi de Santa Maria del Camí, i que en Sebastià Pastor ha dit que sou 3 generacions.
Sí, això va... El meu predí, bueno, contava que... Ell no era el primer que ho va fer per aquella zona, però va anar a un lloc que no hi havia corrent i va haver de remenar, imagina't.
Ostres, mare meva, quina feinada.
I el que va fer és, pues, dius, pues, nosaltres tenim corrent a casa, pues, intentarem, i va adaptar, i a partir d'aquí pues, ja el van enganxar.
Ja el van enganxar, van dir, ara en Sebastià mor farà la llet. Bé, doncs, Sebastià, moltes gràcies, bones festes.
Ei, bon Nadal a tots i salut.
Això mateix, bon Nadal, bones festes, salut, i ara ja val, eh? Ara sí que ja no hi ha prèvia. Ja som a dins de Nadal, en aquest pont, qui no hagi posat el llumet, el ballem o sabre, ja feia tard. Vinga, mem, que vagi bé, adeu.
Moltes gràcies, Raül, les 10:24, això és La Gran Vida, continuem.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversió. Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de ballems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no, en Changuete. Pobre Changuito.
Sí. Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara
sí,
ara
sí,
eh? Que no estan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí,
que fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari i som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. De 9 a 12, viu la gran vida.
10 des de matí i 28 minuts. La capital mallorquina ha iniciat una de les transformacions urbanes més rellevants de les darreres dècades, de la reforma integral de l'edifici de Gesa i tot el seu entorn.
Amb un projecte que preveu una gran zona verda, dos edificis tots soterrats, d'equipaments públics, un aparcament de 700 places i també la prolongació soterrada del carrer Joan Alcover fins al passeig marítim. És una operació valorada en uns 90 milions d'euros que se vol culminar, acabaria el 2030, coincidint també en la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura del 2031. I per explicar-ho tenim el primer tinent de Balda d'acord, en Javi Bonet.
Javi Bonet, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com estàs?
Bon dia.
Jo la veritat molt que molt de llegir aquesta informació, molt content, perquè és una inversió important, però sobretot perquè transformarà la façana marítima.
Sí, evidentment estem xerrant d'un projecte d'aquest de Palma de transformador, un projecte que canviarà totalment la fisonomia de la ciutat, perquè no m'han d'enganar. Duim 16 anys que quan entram a ciutat mos trobam aquell cadàver urbà de llesa que tothom que passa mos diu i això què és? Què és això? I com pot ser que estigui així buit? I de fa 16 anys que ho tenim buit, allà hi ha hagut ocupes, hi ha hagut saqueos, hi ha hagut focs, inclús hi va haver un mort fa un parell d'anys, i cap equip de govern durant els darrers anys ha volgut prendre-hi part i fer-hi res, i des de que vàrem ja optar a la batllia de Palma, nosaltres vàrem dur el programa electoral que volíem fer un projecte transformador dins l'edifici de Lleida, i simplement estem fent allò que vàrem dir que faríem.
Quina és la visió global que s'amaga darrere aquesta reforma de Gessa?
Primer de tot, acabar, com deia, amb aquest cadàver urbà que teníem a la ciutat. I segon, fer que els ciutadans de Palma hi puguin disfrutar i puguin gaudir d'una infraestructura tan important i tan preciosa com és aquest edifici. Si això s'hagués convertit en un edifici privat, en mans privades, cap ciutadà podria disfrutar. Si això s'hagués convertit en oficines d'atenció ciutadana, com teníem pensat l'equip de govern anterior, tot i que no varen fer res, simplement hagués estat un puesto on els funcionaris hi haguessin pogut anar i gaudir-ho, però ja i no canvi el que vol que sigui un edifici, tot el ciutadà de Palma i totes les persones que molt visitin d'arreu de Mallorca puguin anar.
Xavi, tenim problemes de cobertura. No sé si te pot moure un poquet d'allà on estàs. Molt sent bé tu, en altres? Xavi.
Sí, tenim problemes ara de connexió. A veure si el poden recuperar.
Xavi, bon dia, molt sents? Ho tornem a intentar d'aquí uns segons i mirem a veure si reconnectem amb en Xavi.
IB3 Ràdio és investigació.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Se ha muerto. Changuito.
Perdó, no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha bé. Ara sí, ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'encertisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Els caps de setmana, viu la gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
No ha pogut recuperar la cridada en seu tinent de bala, en seu primer tinent de bala de l'Ajuntament de Palma, en Xavi Bonet. Ho intentarem un poquet més tard i, si no, ja serà la setmana que ve, perquè és important parlar d'aquest tema, d'aquesta reforma, d'aquesta façana marítima en la rehabilitació de l'edifici de Gesa, més tot el que comportarà aquesta rehabilitació. Mm. Repetint, si no ho podem fer avui, ho farem la setmana que ve i en xerrarem amb tranquil·litat. Però anem a l'actualitat, perquè Balears entra en epidèmia de grip i les autoritats recomanen l'ús de mascaretes per prevenir contagis.
Sí, ja hem escoltat abans testimonis, no?, de carrer, de sa gent, per saber què opinau vosaltres, si estàu disposats a dur sa mascareta o vacunar-vos també de la grip, o només en cas de que sigui obligatori, que evidentment ara no ho és, però sí que és una recomanació.
Tot això perquè Balears ha entrat en fase d'epidèmica de la grip un mes abans de lo previst, amb una incidència de 37,3 casos per cada 100.000 habitants. Les previsions apunten que el pico d'infeccions arribarà a finals de desembre, coincidint amb plenes festes nadalenques. Davant d'aquesta situació, la Conselleria de Salut recomana l'ús de mascareta en espais tancats i amb molta afluència, però descarta, de moment, que sigui obligatòria.
I per analitzar aquest escenari, ens acompanya avui de matí Elena Esteban, és la directora general de Salut del Govern de les Illes Balears. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon diumenge.
Bon diumenge. Començant per aquest titular, no? Balears entra en fase epidèmica abans d'hora. Què explica aquest avançament de la grip enguany? Què ha passat?
Sí, bueno, realment no sabem quin és el motiu, però és veritat que a la nostra comunitat autònoma, en el rest de la comunitat d'Espanya i també en els països europeus del nostre entorn s'ha avançat, s'ha adelantat el grip quatre setmanes. La veritat és que els experts encara no saben a què és atribuïble. I això vol dir que s'ha avançat l'epidèmia, però s'ha avançat la circulació del grip entre nosaltres.
Mm. I el que passa a les illes és similar al patró, diguem, registrat a Espanya o a escala internacional, o és una cosa puntual de les illes? Com ho valoreu?
No, és el que he comentat antes. S'ha adelantat tot l'estat espanyol i també en els altres països, europeus. És veritat que nosaltres acabem d'entrar aquesta setmana en fase epidèmica i altres comunitats ja havien entrat la setmana passada o un abans, però el comportament és similar.
Mm-hmm. En qualsevol cas, és veritat que entram, no? Aquí ara ja a final de desembre, en plena activitat social, familiar, sopar, dinars, quin és el risc real que poden suposar aquestes dates per a la transmissió? No és el millor moment, tampoc, no?
Sí, efectivament, això és el que ens preocupa i aposta, insistim en les mesures de higiene respiratòria, en la vacunació, perquè normalment la incidència més alta pues, venia durant les primeres setmanes de gener, mm-hmm. De vegades a febrer, però enguany d'aquí quatre setmanes que consideren que estarem en el pic de màxima incidència coincidiran les festes de Nadal. Llavors compartim espais tancats amb moltes de persones, hi ha moltes aglomeració, moltes aglomeracions de persones i el virus està circulant entre nosaltres, amb la qual cosa el risc de contagiar-nos i de patir les gripes és molt alt.
Mm-hmm.
Apostes les nostres recomanacions de si tenim símptomes, en pla, feus de la mascareta, vacunar-nos, insistim molt i continuarem insistint. A més, és que si mos vacunem ara i pensem que tenim que se vacuna se torba dues setmanes en protegir-nos, pues arribarem a les festes de Nadal protegits.
Mm. Jo ho comentava, no?, que hem parlat amb gent, va ser ahir concretament, que vaig sortir una estoneta en el carrer per veure quina és la reacció de la gent quan els dius, escoltau, és una recomanació per utilitzar enguany una altra vegada les mascaretes. Vosaltres lo duríeu o només si és obligatori? En aquest sentit, es planteja qualque tipus de restriccions o vos manteniu únicament en les recomanacions?
Nosaltres, en l'escenari en què estem i en els pròxims escenaris, salvo que la situació fos tremenda i llavors no seria una decisió de comunitat autònoma, sinó de coordinació amb el Ministeri, nosaltres només recomanació. De totes maneres, ja no mos estranya tant veure gent amb mascareta que ve a la feina quan està constipat, fa ús de la mascareta, o inclús pel carrer ven gent amb la mascareta. Això que veiem en els orientals, que sí que tenen sí. Tanta consciència, no? Fer ús de la mascareta quan estaven constipats, aquí ja no mos estranya tant. No sé, jo tenen companys meus que quan tenen una infecció respiratòria i venen a fer feina, venen protegits, però sobretot per protegir els companys, no? Llavors, és de sentit comú, insistir, només recomanació, fer una crida també a la responsabilitat, perquè si nosaltres estem infectats, no només amb el grip, que en aquest cas és el que més ens preocupa, però també amb un altre virus respiratori, i estem amb pacients amb factors de risc, amb els nostres majors, també amb els nostres fills petits, mm. que tenen més risc de complicacions, doncs és una manera de protegir-los.
Sí, està clar que la mascareta en espais tancats, en situacions aquí mateix, a la redacció d'IV3 Ràdio, sempre hi ha col que xem, l'endemà sempre ja hem estat en la mascareta posada. I també, ho has comentat, és a dir, els nins són els primers que poden agafar el virus de la grip i passa en els papàs, però aquests papàs després també estan amb els predins, no? El sentit comú és molt important. Així com va la situació, els valors, és vera que enguany s'ha adelantat i que està una mica per damunt de lo normal, quan parlam d'una epidèmia de grip, mos hem d'alarmar o és una situació que hem de controlar més enllà de les xifres?
No, a veure, epidèmia de grip n'hi ha cada hivern. Sí, de fet, entrem en fase epidèmica perquè és la que
correcte.
Esperam cada temporada.
Que és important explicar-ho perquè a vegades se confon,
sí.
No?
Sí, perquè confonem epidèmia i pandèmia, que és el que vàrem tenir amb el Covid, que era una incidència d'una situació no esperada, amb una circulació enorme d'un, en aquest cas, d'un virus que no havia circulat mai i va provocar moltíssima malaltia. Amb el grip això no passa, perquè el grip circula cada any i, de fet, esperam durant... Nosaltres tenim la setmana 40 de l'any i la setmana 12 que hi hagi molta circulació del grip. No hi ha dues temporades igual, podem dir, o no exactament igual, sí. Vale? Se pot comportar de manera diferent cada any, però de dins el que consideram una situació epidèmica. Per posar un exemple, la temporada passada va haver moltíssims més casos de grip, la 24-25, que la 23-24, vale? Però de menor gravetat. Perquè això és circulen tres soques, podem dir, de grip cada temporada, vale? Dues d'A i una de B, i en funció de quina predomina, pues les característiques de l'epidèmia poden ser un poc diferents. Vale? Mm-hmm. Però això ja dic, de dins una situació epidèmica normal. Vale? També és vera que dèiem que, i insistim en la vacunació precisament per això mateix, que no sabem d'entrada com serà l'epidèmia de grip, vale? Perquè el grip se pot comportar de la manera que vulgui, de dins aquesta relativa normalitat epidèmica que dèiem, vale? Aposta, davant d'aquesta incertesa, hem d'aprofitar totes les mesures que tenim per protegir-nos, vale? Per a tranquil·litzar. És una situació epidèmica normal de cada any.
El Ministeri ha flexibilitat també el protocol i ha permès adaptar-lo segons l'evolució territorial. Jo el que vull demanar és, se podria reactivar un sistema d'indicadors setmanals com en èpoques de Covid o de moment no se contempla això?
Bueno, realment ja estem recollint indicadors. Nosaltres tenim setmanalment indicadors de taxes d'incidència, que és el que has comentat tu, ara estem en 37,3, però també recollint dades d'ocupació de llits hospitalaris, d'ocupació d'UCIs, d'incapacitat temporal. Llavors, tots aquests indicadors que nosaltres ja recollim són els que hem de vigilar per canviar d'escenari, que és això que hem xerrat tant aquesta setmana d'aquest document amb el Ministeri. Ja ho estem fent, també el registre de mortalitat, ja ho estem fent, però ara el que hem d'intentar és acurar al màxim i millorar el pas d'un escenari a l'altre, perquè ens entenem, això és el que és el Ministeri.
Parlant de recomanacions, també en quant a col·lectius, la vacunació és clau? Sembla que molta gent gran sí que se vacuna del grip, la gent jove li costa molt més, sobretot quan parlem de vacuna de la grip.
Sí, és fonamental. És fonamental perquè és vera que el grip tot tenim la idea que és una malaltia lleu, que en una setmana la típica de repòs, veure molt de líquids, antitèrmics, pues normalment se soluciona, no? I és vera que això, la gent més jove, pues sols així, tot i que és vera que quan han patit un quadre de grip, pues pareix que costa recuperar, pareix que t'ha passat, per matar amb l'expressió, un camió per damunt. Si això és així, la gent jove i sense factors de risc, no té per què ser així, la gent més major, més vulnerable, amb comorbilitats i que té factors de risc. En aquest grup de persones, pues, el risc de complicacions, de patir malaltia greu, de necessitat d'ingrés de planta, d'ingrés d'UCI, inclús de mort, és bastant més alt. I, a més, una cosa que la població desconeix és que quan hi ha una comorbilitat, per exemple, la persona ha tingut un infart o té una malaltia respiratori, el risc de complicació, descompensació de la malaltia de base, és a dir, la possibilitat de tenir un altre infart o un ictus, un quadre més greu de patologia respiratori se multiplica per molt, inclús per 10 vegades. I llavors, no només és que el grip se compliqui i necessiti ingrés, és que se pot complicar una patologia de base. I aposta, insistim molt, i en nens petits, insistim tant i aposta ampliat la vacunació a les escoles, és que els nens... Pel fet de ser nins i sense cap altre factor de risc, tenen una molt alta possibilitat de complicació. De fet, després dels majors de 65 anys, són el segon grup que més se complica. Aposta i insistim tant en la mesura de prevenció que tenim que se vacuna. Mm.
Idò, Elena Esteban, directora general de Salut, moltíssimes gràcies per aquesta informació i per recordar, no?, unes dades que s'han donat també durant la setmana, però que és important també, ara que estem immersos en aquestes festes de la Constitució i que prèvies de Nadal, sempre és important recordar. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, la gran vida.
Gràcies a vosaltres per convidar-me, gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I no aturam, perquè rescatam la cridada que teníem abans amb en Xavi Bonet. Ell és tinent de bala, primer tinent de bala de cort, i xerraven d'aquesta posada a punt després de 15 anys de no fer res, de que mamotreto de Gesa, que donarà un canvi, perdonen la paraula, bestial, després de... aquests 90 milions d'euros que hi vol invertir l'Ajuntament de Palma. Xavi, estàs amb nosaltres.
Estic amb vosaltres, disculpeu-me.
Tranquil, tranquil. La tecnologia té aquestes coses, sí. Poden passar a qualsevol moment. Xavi, mos estàs parlant de la visió global que s'amaga darrere aquesta reforma de Gesa.
Sí, com vos deia, jo crec que després de 15 anys de trobar-nos aquest cadàver urbà cada vegada que entrem a ciutat, poder disfrutar tots els ciutadans d'aquest edifici, ja sigui amb una zona expositiva de primer nivell, ja sigui en restauració, ja sigui amb una biblioteca central, ja sigui amb un parc escultòric o un pàrquing, és una gran sort que tenim tots els ciutadans de Palma.
Aquest projecte descarta l'ús d'oficines. Quin paper jugarà Gesa com a nou espai cultural i d'innovació?
Clar, aquí ja ho vam presentar fa un parell de mesos. Nosaltres hem firmat acords en grans museus. Un d'ells, per exemple, és el Museu Thyssen de Madrid, que jo crec que estan cridats a ser grans espais precisament on aquestes grans col·leccions hi puguin tenir una part i els ciutadans de Palma puguin tenir una oferta cultural de primer nivell, que és l'oferta cultural que molt mereixem els ciutadans de Palma i durant 8 anys no m'ho havien donat.
I de Palma tindrà, doncs, un districte cultural i d'innovació real i no només simbòlic.
Així és, així és. Aquest edifici tindrà, com saben, una part cultural, però també tindrà una part important d'innovació. Això serà la seu central de tota aquesta Palma Cultura Innovation Bay, que és tot aquest districte que hi ha a l'antic polígono de Levante, ara anomenat Nou Llevant, on s'està fent moltíssima inversió, i amb aquesta inversió el que pretenem és precisament que venguin empreses tecnològiques. Com sabeu, aquesta setmana el regidor d'innovació ha estat a Silicon Valley, on ha firmat dos convenis de col·laboració amb dues empreses a Palo Alto, perquè el que ens interessa és atreure precisament aquest tipus d'empreses, empreses d'innovació pioneres i punteres a nivell mundial.
Aquests dos nous equipaments soterrats inclouran una oficina d'atenció a la ciutadania, biblioteca central, arxiu... amb una paraula, per què s'ha optat per aquest model soterrat i quina funcionalitat urbana tindrà?
Sí, aquest model soterrat és realment no és així exactament, i bueno, compte. Sí que és vera que si m'ho donessin a triar, m'agradaria que fos un edifici el més integrat possible a dins de la façana, perquè no tingui un impacte visual important, però la realitat és que el pla general permet una alçada de dues alçades. Per tant, el que se permet és, en aquest despatx ara d'arquitectes o de projectes que puguin fer aquest projecte, seran ells els que decidiran quin tipus de volumen són els que volen triar. i per tant nosaltres deixem el que diu el pla general, però també hem de dir que m'agradaria que estigués el més integrat possible dins de la façana marítima.
Parlem d'un cost, Xavi, de 90 milions d'euros. D'on provindran exactament aquest fons i és suficient aquest finançament previst?
Bé, mai se sap quant fiques dins una obra.
També és vera.
Sí que és vera que aquests són els números que m'hauran fet els tècnics que en principi han de bastar per fer aquesta obra. També és vera que el Batlle ja ho va comentar, això està dividit en diferents fases i en aquestes fases que hi trobarem se poden anar fent les obres per diferents bandes. I així mateix, també, com sabeu, el pàrquing de ciutat hi ha dues maneres de fer-los. Que els faci la casa, o sigui, que els faci l'Ajuntament de Palma via la seva empresa municipal, que és SESMAP, que té una sèrie d'aparcaments municipals,
okay.
O que sigui, surti a concessió i pugui ser una empresa privada, se que el tingui durant els pròxims pues, 50 anys, però fent aquesta inversió sencera. El pàrquing només de 700 places xerrant de quasi 21 milions d'euros. Perquè com està tan a prop de la mà, per poder controlar que no hi hagi entrades d'aigües, pues, té un cost un poc més elevat. Però moltes vegades se fa, i a la ciutat en tenim molt de pàrquings que són propietat d'una empresa que els exploten durant uns anys, i finalment tornen a venir a l'Ajuntament, com és el cas de la plaça Major, que fa 50 anys el va fer una empresa privada i ara ja pertany a l'Ajuntament de Palma.
Creus que tindreu participació estatal? És una pregunta un poc irònica, aquesta pregunta, però...
Jo t'he de dir la veritat. Nosaltres farem feina con o sin Sánchez. Això vol dir, nosaltres començam a tirar. Tenim un projecte que creiem que és vital i capdalt per a aquesta ciutat. És un projecte innovador i és un projecte que canviarà totalment la ciutat de Palma. El farem, i el farem en el govern de les Illes Balears, en el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. I entre les tres institucions el farem. Que trobant que el govern d'Espanya hauria de posar dos més? Jo crec que sí. Perquè som una illa que mos tenen totalment abandonats, no sé si aposta o d'una manera que no s'han donat compte, però mos tenen totalment abandonats. Nosaltres no tenim carreteres, nosaltres no tenim autopistes, nosaltres no tenim AVE. El mínim seria que hi hagués una inversió important per part del govern, però no se vol ser dit, amb la veritat.
La veritat és que no vos aturareu, no hi hagi participació. Concurs d'idees fins dia 1 d'abril del 2026, obra en el 28 i finalització l'any 2030. Hi ha marge tècnic o és una data innegociable, aquesta?
Com saben, i vos torno a dir, quan comences amb una obra, és mal de dir que acabi amb una data, però sí que és vera que nosaltres forçarem la màquina, perquè si Déu vol i mos anomenen Capital Europea de la Cultura l'any 2031, aquest serà un edifici d'aquests que seran punta de llança d'aquest projecte de Palma 2031, i per tant hauria d'estar sí o sí l'any 2030 perquè tingui un període més de rodatge i el 2031 estigui en funcionament total.
Aquesta obra farà una connexió directa en el Palau de Congreso, no és així?
Sí, amb aquesta adquisició de l'edifici de Gesa i també de Solans que hi ha just a davant, hem aconseguit que tota la façana marítima, des del punt del Palau de Congressos fins a davant del Consolat, pràcticament tot és públic, tot és de ciutadans. I, per tant, amb aquesta connexió que hi haurà entre el Palau de Congressos, Gesa, el Baluar del Príncep, el Parc de la Mà, i ja arribant a davant del Consolat, tenim tot un nucli espectacular.
Xavi, per acabar, m'agradaria que enviessis un missatge a la ciutadania que mos escolta, perquè, bé, mos ho has dit en el principi, jo crec que mos ha quedat clar, però és un repte aconseguit posar en marxa aquesta gran obra, perquè fa molt de temps que està abandonada, no?
Sí, com dèiem, fa 16 anys que està abandonat, per tant, en aquests 16 anys hi ha hagut quasi 3 legislatures i mitja, i durant aquestes legislatures tothom ha tingut bones intencions, però mai s'havia materialitzat res. Finalment, en aquesta legislatura, des de quan han començat fins ara, han fet molta feina per poder adquirir aquest edifici i els solars que els acolinden, i m'ho han posat les piles per fer aquest concurs d'idees i tenir el projecte el abans possible. Ara hi ha un projecte clar, ara hi ha gent que no li va bé, però tampoc li anava bé antes i tampoc ha proposat mai res, per tant, jo crec que hem de deixar un poquet de costat a tots aquests que ara intenten alçar la veu després de no fer res durant 8 anys, i hem de fer una cosa que creiem que és bona per a aquesta ciutadania i bona per a aquesta ciutat.
Xavi, bona primer tinent de Palma. Moltíssimes gràcies per compartir els detalls d'aquest projecte clau per al futur de Palma. La reforma de Gesa no només rehabilita un edifici simbòlic, sinó que, a més, redefineix tot un front marítim i una nova manera de viure i relacionar-nos amb la ciutat. Xavi, una ferrada ben forta.
Una ferrada molt forta per vosaltres i gràcies.
Adéu-siau. Senyors i senyors, les 10:58 minuts, acaba aquí la segona hora del programa, però estem a punt de començar la tercera hora del programa, la més relaxada, però no manca entretenguda, Juanmi.
No, no, serà entretenguda. Vols que diguem que és el que escoltarem en aquesta tercera hora?
Venga.
I doncs mira, parlarem principalment amb en Joan Viver, que mos visita perquè ell és el coordinador d'ALAS, que parlarà de VIH, amb dades actuals, i també mos donarà missatges claus per la prevenció. I també farem una telefonada en Dante Sendra, ell és mallorquí, és una persona que viu amb VIH i viu a Madrid, i també la telefonarem i intentarem tenir una conversa sobre totes aquestes qüestions d'una horeta que ja n'hi ha. Molt bé.
De tot això serà després dels serveis informatius que venen a continuació, i a les 10 i... a les 10, no, ja a les 11 i 5 minuts tornem a estar amb altres notes, ja. Fins ara.
Fins ara.
Els caps de setmana viu la gran vida.